malauradament, doncs, gent que ha d'estar ingressada, gent que està a la UCI i gent que també torna a augmentar el nombre de morts, no oblidem.
Parlàvem de totes aquestes restriccions amb el senyor Oliver, de com afecta la pandèmia als hospitals, no només pels casos que arriben i que van cap a les UCI, cap a aquestes hospitalitzacions i que s'atura tot plegat el sistema sanitari, que no només afecta els malalts de Covid, sinó altres patologies que queden a l'espera de les seves operacions, de les seves visites, etc etc etc. I a tot plegat s'hi ha de sumar, també ens ho explicava el senyor Oliver, aquests contractes precaris des de la sanitat pública cap al cos d'infermeria. No sé si d'alguna manera, senyor Oliver, estan negociant amb el Departament de Salut millorar aquestes condicions laborals i salarials.
Bé, actualment s'està negociant el conveni de la sanitat concertada, dels hospitals comarcals, per entendre, del Siscat, i per tant, doncs, el que passa és que no es tanca res, les propostes que fan els sindicats, doncs bé, no s'implica i no es fa un nou conveni. Hi ha un altre conveni, que és el de l'Institut Català de Salut, que porta més de 10 anys caducat, i per tant les condicions laborals que treballem els infermers i tot els professionals d'hospitals i de primària de l'Institut Català de Salut, doncs són unes condicions que es van signar fa 10 anys, i per tant amb el que ha canviat l'infermeria i la medicina en 10 anys, doncs ens trobem atrapats amb aquestes condicions i no hi ha intenció per part de l'Institut Català de Salut ni del Siscat, com dic, en millorar les condicions, i per tant això ens preocupa molt i agraïm, això sí, als mitjans de comunicació com vosaltres, que posem el focus d'atenció, perquè és molt important, perquè, el que repeteixo, si no hi ha infermeres, no hi haurà sanitat, no us podrem cuidar, i a més, doncs, el que farà, si no tenim unes condicions laborals, és que la gent abandoni la professió o opti per un altre tipus de carrera, i per tant això es preocupa molt, i veig que els polítics doncs miren cap a l'altre costat quan els hi posem aquestes propostes sobre la taula.
2 minuts que passen de les 9 del matí. Portaveu del Sindicat d'Infermeres SATSE a Catalunya, David Oliver, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al matí a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Una abraçada, gràcies, que vagi bé.
Com dèiem, passant 2 minuts ara mateix de les 9 del matí, publicitat i en tornar, temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel, amb Eva Pomares, Enric Sierra i Jordi Barbeta.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins,
els vespres a Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Mosaic presenta el seu nou senzill, Pel Camí.
T'he anat a buscar.
Mosaic, el grup de música que a poc a poc s'ha fet un lloc al panorama musical amb melodies contundents i ritmes motivadors. Descobreix Mosaic. Escolta música en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es, 93-246-6096.
Cada residu és una decisió. Tot el que consumim té una conseqüència. El reciclatge comença a l'hora d'anar a comprar. Evitem generar residus innecessaris. Tenim l'oportunitat de triar en quin món volem viure. Participa-hi i assegura un present i un futur millor per a tothom. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé. Reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Covidrio.
Acompanya el teu Nadal amb Ràdio Estel. Ràdio Estel us desitja bones festes. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Sis minuts que passen de les 9 del matí. A aquesta hora obrim temps de tertúlia a Ràdio Estel, com cada dia aquest matí, amb Eva Pomares, Enric Sierra i Jordi Barbeta. Eva Pomares, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Senyor Enric Sierra, què tal?
Per aquí.
Molt bon dia. Molt bon dia. No em parlis de senyor, que em fas gran. És més gran aquest altre senyor.
Li direm, més que per savi que per gran, senyor Jordi Barbeta, què tal? Bon dia.
Bon dia. I l'Eva Pomares, per què no vens? Però l'Eva Pomares, que així ens veiem les
perquè
cares.
Perquè sabia que avui venies tu i llavors...
Sí, sí, tu sempre vés quan jo hi som.
Escolteu, sort que...
Com sou els de Montblanc?
Per mira, cert, és que aquí hi ha molt de gelada i la veritat, avui no. Un altre dia ens veurem per aquí a l'estudi. No, sí.
Dóna molts records al Josep Andreu, que és bon amic.
Oh, sí, me'l trobo, sí, perquè hi ha dies que no hi és, perquè ja està ben lluny, més lluny. Continent endins, crec.
Bueno, en aquestes converses públiques...
Sí, sí, deixem-ho estar, avui... deixem-ho estar.
Avui... Però per què? Perquè que no t'agrada el Josep Andreu? Però si és un patriota de pedra picada.
Jo crec que això sí, ja farem un cafè un dia, tu i jo, si vols, Jordi.
Jordi Barbeta, que li recordo que quan ha entrat a aquest estudi els he demanat, sisplau, que siguin benevolents, que avui estic jo al capdavant d'aquest programa. Per cert, una salutació pel Marçà, que es troba una miqueta malament, re de Covid, està una mica contagiat d'un constipat normal i no tenia veu, i ja està.
Clar, no tenir veu és fotut de la ràdio.
Sí, veus?
Ara tenim massa,
no,
també.
Això... això no. Avui volia començar a parlar...
una abraçada, Pol.
Evidentment, volia començar a parlar de la pujada de contagis de Covid, i és que aquesta setmana s'espera que arribem als 30.000 contagis. Feia molt de temps que no passava unes dades com aquestes a casa nostra. I a tot plegat, ahir el govern, Patrícia Plaja al capdavant, evidentment, comunicava que no s'augmenten les restriccions. No sé com ho veieu tot plegat.
A veure, aquí hi ha diversos fronts a discutir o a plantejar. Jo crec que el govern d'aquí i el govern de Madrid va tard amb la tercera dosi. Ja fa dies que en aquest mateix programa jo ho vaig dient. No ho dic jo, ho diuen els propis experts. Aquesta setmana ja els propis experts ho han dit públicament, que s'hauria d'obrir la tercera dosi a tota la població. És a dir, no anar amb el mateix ritme que vam anar amb la vacunació a la primavera, és a dir, per trams d'edat, sinó tothom a vacunar-se. I això no s'ha fet. No s'ha fet malgrat que els tècnics i els experts advertien que teníem a les portes, ara ja hi som, a les portes una sisena onada, advertien que la incidència de la Delta doncs ens portaria aquest problema, que es barrejaria amb la grip, amb les baixes temperatures, etc, etc. És a dir, l'escenari en el que estem a dia d'avui va ser previst claríssimament fa un mes i mig per les autoritats, diguéssim, científiques. I no vam fer cas. No es va activar la tercera dosi i encara estem en reunions i reunionetes.
Ara es deia l'escenari el dia d'avui, però no només el dia d'avui. Sí. Abans parlàvem amb David Oliver, portaveu del SATSE, del Sindicat d'Infermeria, i ens deia ja el previsible després de Nadal.
Sí, correcte. No, i aquí és on te vaig. Llavors, no hem fet els deures, no els hem fet. A dia d'avui encara el Ministeri de Sanitat està plantejant-se si els de 50, els nens comencen avui, però si els de 50, els de no sé què. I què ens passarà? Ara faré de pitonissa Lola, però què ens passarà? Que les persones humanes, com que som molt males persones i inconscients de la vida, ara per Nadal ens voldrem reunir amb les famílies. I com que som uns inconscients de la vida, ens contagiarem. I com que som així de males persones, omplirem els hospitals de Covid, de malalts de Covid. I com que això passarà, ha passat festes, llavors vindran les restriccions. Perquè la culpa serà nostra. La culpa serà nostra. No serà de qui en el seu dia, tenint les dades que no tenim la resta de la ciutadania, va poder fer una cosa que no s'ha fet. Llavors, aquí tornem a caure en la mateixa pedra que ja vam caure amb anteriors. Si això et passa la primera onada, dius, mira. Si et passa amb la segona, dius, mira. Si et passa la... Però si et passa la sisena, és que ets un incompetent. I, per tant, aquí el que s'hauria de fer és demanar d'una vegada que això s'activi d'una forma clara, universal i immediata. I si no tenim vacunes, que ho diguin. I si no tenim prou mans per posar les vacunes, que ho diguin. Però no té cap mena d'explicació que a dia d'avui no s'hagi obert la vacunació als majors de 18 anys per ordre, o sigui, no això que estan fent, aquesta barrabassada, de dir, vés-te'n sense demanar hora, com va passar diumenge, si van presentar no sé quants milers de persones, i només tenia 750 vacunes en el vacunòdrom de la Fira de Barcelona. Bé, això és una falta d'imprevisió, i que, insisteixo, si això et passa la primera vegada, mira, però si et passa a la sisena vegada, és que una mica burret, ja comencem així.
Eva Pomares, com ho veiem tot plegat?
Alguna cosa coincideixo amb l'Enric, però no amb tot. És a dir, fa tres setmanes és cert que la Comissió Europea va recomanar a tots els estats que comencessin a posar les vacunes ja no als 50 anys, que és el que s'està parlant ara, el Ministeri de Sanitat i de la Conselleria, sinó als majors de 40 anys. És a dir, a una bona part de la població aquesta tercera dosi. Cal recordar que fa un mes, això, clar, depèn de quan cada país va començar a vacunar. És a dir, perquè aquestes vacunes tenen, com ja se sap, tenen una vigència, diguéssim, que es va amortint al pas dels mesos, però que les dosis de record no es poden posar immediatament. Hem de passar uns 6 mesos. Per tant, la població que es va vacunar als 50, per exemple, és el meu cas, que tinc 50 i pocs, doncs ens van vacunar en juny, primers de juny, a finals de maig, primers de juny. Per tant, toca ara, no toca a primers de novembre, com deia la Comissió Europea. No? Es van fent les coses també a mesura que les vacunes van per beneficència. No es tracta de si la gent són molt o poc dolents. Jo crec que i ens portem malament o no malament. Des de l'inici d'aquesta pandèmia, abans ho deia la persona del sindicat d'informes que s'han entrevistat, és a dir, doncs és així, s'ha de fer un equilibri entre les necessitats econòmiques, les necessitats emocionals i el control de la pandèmia. Són les tres peces damunt la taula i, evidentment, qui l'ha de fer, qui l'ha de determinar, són les autoritats públiques. En aquest cas, doncs, bàsicament el pes recau en el Ministeri de Sanitat i en la Conselleria. Hi ha altres mesures que s'han de posar al costat i que estan funcionant, com ara el passaport. El passaport de Covid està funcionant, hi ha hagut un increment i una reacció del nombre de vacunes, són 60.000 més, i el que sí que crec és que és incoherent, com a mínim incoherent, sentia la portaveu del govern ahir, no?, la Patricia Platja, dient que és preocupant i que les dades són pèssimes i que els indicadors van a l'alça, i posar-ho i fiar-ho tot en els ciutadans, no? És a dir, apel·lem a la gent que es porti bé. Quan s'ha fet aquest tipus de apel·lacions públiques, doncs, bueno, ja sabem que hi ha gent que les compleix i gent que no les compleix. Tendíem més a complir-les al principi de la pandèmia, perquè tothom estava molt espantat, però dos anys gairebé, anem cap als dos anys, dos anys gairebé després, hi ha un cansament social evident i, per tant, fiar-ho tot a l'apel·lació de la responsabilitat social, que sempre s'ha de fer, sempre s'ha de fer, vivim en societat, i fer aquesta pandèmia també és qüestió de l'actitud que prengui cada ciutadà, però, evidentment, qui pren les grans decisions, com ha de ser, doncs són les autoritats. Aquesta incoherència dels missatges no s'entén gaire.
I pel que fa si hi ha prou vacunes o no n'hi ha prou vacunes, bé, jo, com l'Enric, suposo que no tenim cap certificació directa, però sí que és cert que el mecanisme que va implementar i que ha seguit funcionant a la Unió Europea és que hi ha vacunes de reserva de sobres per vacunar diversos cops tota la població europea. Per tant, els ministres no haurien de ser un gran problema. Per tant, jo crec que el govern està fent uns equilibris també entre les necessitats emocionals. Estem parlant de salut mental molt aquesta setmana i en seguirem parlant. És a dir, si ara la gent fa una setmana se li diu que ningú pot sortir de pont, clar, al final no hi ha prou mecanismes de control ni prou policies per agafar tothom, no? Prou mossos, per agafar tothom de l'orella i portar-los a un lloc a vacunar. Per tant, totes les mesures que es facin necessiten d'un cert consens social, perquè si no serien inimplementables. Al costat de l'eficàcia, al costat de la previsió, que deia l'Enric, al costat de coherència en els missatges, hi ha d'haver equilibris, i aquests equilibris també passen per convèncer la població des de diferents punts de vista i adaptant mesures que estan funcionant, com ara les vacunes o com ara els passaports Covid.
Sí, però si em permet, Jordi, un apunt sobre això, És a dir, tu això ho pots fer quan no tens una alternativa. És a dir, tu li pots dir a la població queda't a casa quan no tens una alternativa, que és el que ens va passar en la primera fase de la pandèmia. Ara no ho pots dir. No pots dir perquè...
La vacuna no impedeix el contagi.
No. La vacuna impedeix quatre vegades...
No impedeix redueix el contagi.
Redueix quatre vegades la càrrega viral en els contagis. Quatre vegades. Una persona vacunada contagia quatre vegades més, menys,
sí,
que una
sí.
persona... Per tant, alguna cosa tal. El que passa és que tu no li pots dir a la gent queda't de pont, si queda't a casa de pont... quan tu tens una alternativa que no t'ha donat la gana d'activar, perquè tens les vacunes, tens el sistema engreixat
i resulta que no t'ha donat la gana de fer-ho. Amb tota l'atenció que està suportant el sistema sanitari, també les autoritats sanitàries, que no li ha donat la gana. És a dir,
no, a l'autoritat...
A
les autoritats competents no els hi ha donat la gana. No els hi ha donat la gana. Tenen les vacunes, tenen el sistema, tenen a la gent disposada, el 80% de la gent disposada, i no ho has volgut fer. I ara... ara tens els pixats al ventre i ara dius que ui, i anem a fer-ho igual de malament que abans. És a dir, primer els de 60, després els de 50, això ens n'anem a l'abril. Perdó, eh? Mm-hmm.
Jo la veritat és que estic com els polítics, que no saben què s'ha de fer avui. O saben què s'ha de fer avui, però no saben què es pot fer la setmana que ve. I llavors van improvisant d'acord amb la situació. I això no ho dic com una crítica, ho dic perquè el que està passant no havia passat mai i tothom està reaccionant com pot. I per tant, ara diuen que no hi haurà restriccions, però ja veurem què diuen la setmana que ve. Sí. Segons com es posi, tancaran tot, perquè no tindran més remei. El que passa que jo entenc que aquests dies de Nadal amb tot el tema dels negocis, diguem, que ho han passat tan malament, ara si tornes a tancar o a restringir, políticament això és molt insostenible. Evidentment, la decisió no té res a veure tant amb la salut com amb la qüestió econòmica, més aviat, no? I llavors, jo entenc que el governant ha de sopesar diverses qüestions, i la salut és el primer, però també la salut econòmica, la vida, i després és veritat pues, que la gent també, té raó l'Enric, que la gent està molt cansada, molt, i està molt ben perdut, diguem, les mesures de precaució, no? Les cauteles. Costa més mantenir les mascaretes, en fi, les reunions, etc. No? Però no, és a dir, la situació és tan incerta que no es pot decidir res a gaire termini. És a dir, pots decidir-ho, diu, escolti, no farem restriccions, en principi no farem restriccions, però serà en principi, perquè la setmana que ve pot canviar-ho tot. I, evidentment, contra més vacunes hi hagin més, i això suposo que amb la mesura que sigui necessari. Si no ho fan més, jo tampoc ho sé. No sé per què no...
Si em permet, Jordi, sí que és veritat que ara ens deies el govern, tots els governs no saben què fer avui, a dia d'avui, però sí que és veritat que existeixen sempre precedents, i en aquesta pandèmia han existit sempre precedents. És a dir, venim d'un virus que ve de la Xina, que anava cap a Europa, que anàvem veient com anava la cosa, i aquí tothom mirava cap al cel. hem vist com funcionen les restriccions a diferents països. De fet, estem veient un estudi de Dinamarca on està creixent els casos exponencialment amb una línia recta cap amunt, amb només com a mesura el certificat Covid. Nosaltres apliquem el certificat Covid i no sé si algú està dient, ostres, és que anem cap allà.
No, és que precisament jo anava aquí, aquí ens hem autoflagelat tant amb el govern espanyol com amb el govern català, eh? Ens hem d'autoflagelar, que malament que ho fan i no sé què, mira que bé que ho fan els alemanys, mira que bé que ho fan els austríacs, i mira lo malament que estan els alemanys, com estan els austríacs, com estan els americans, i com estan els britànics. Per tant, resulta que no... Saps aquella frase d'un intel·lectual conegut que es deia a l'oro que no estamos tan mal? Doncs resulta que és a l'oro que no estamos tan mal, comparat amb la situació. Escolta, estan improvisant. És que és veritat que estan improvisant, perquè tu improvises quan tu no tens cap certesa i no saps com afrontar una situació que és nova. Sí, això aniran canviant, i avui diuen que no hi ha restriccions i ja veurem què diuen
la
setmana.
Sí, però això de la improvisació jo te l'accepto al primer dia de la pandèmia. Ara ja no te l'accepto.
Però digue'm els alemanys.
No te l'accepto, perquè hi ha una relació causa-efecte entre la vacunació i l'hospitalització. A més, vacunat, menys hospitalitzacions. Val? Hi ha una relació causa-efecte amb el tema de que l'eficàcia de la vacuna decau a partir dels cinquè, sisè mes. Sí. Estem en el sisè mes ja. Val? Per tant, blanc i en ampolla, llet. Sí. O sigui, tu, si vacunes, tens menys hospitalitzacions. Tu, si passen sis mesos, perds l'eficàcia. Per què no poses la tercera vacuna tenint-les? Aquesta és la pregunta que jo em faig. I per això m'indigno quan ara resultarà que la culpa serà nostra perquè ens hem reunit amb la iaia al Nadal. Escolti, ja està bé la broma.
També és una qüestió de responsabilitat personal, tot
sí,
això.
Clar,
és
clar.
A dir, no sé vosaltres, jo a nivell particular puc dir que aquest any només faré una celebració de Nadal, el dia de Nadal, amb la família més estricta, que no som més de 6 persones, i n'érem 20.
És
dir, estem tots vacunats.
I hi ha alguns que estan molt contents de fer això que tu dius.
No, estan tots vacunats.
Si no m'heu vacunat.
I la majoria tradicional. Per tant, és dir, també és una qüestió d'anar al compàs d'aquesta pandèmia, perquè com diu el Jordi, cada vegada, cada setmana, cada mes, cada tres mesos, ens ofereixen les novetats. Ara estem tota la societat esperant, mirant cap a Europa, mirant al Regne Unit, aquestes cues d'hores que hi ha per vacunar-se, perquè hi ha l'Omicron. L'Omicron, just ara comencen a veure els científics quina és la resposta de les vacunes actuals. Avui sentia que Pfizer, els primers assajos que havia fet, era que eren un 70%, no?, respecte a l'Omicron.
Sí, però Eva, l'Omicron... La sisena onada ara no és Omicron, és Delta,
És Delta. No, però és que la tenim aquí a la contonada.
Però la incidència d'ara és Delta, no és Omicron. Això és un futurible.
Sí, ho sé perfectament, però
això
és
que la tenia
a la cantonada.
Però Escòcia ja guanya l'Omicron.
Sí, bueno.
Va, escoltem a l'Eva.
No, doncs això, que l'OMS, just ahir al vespre, no, deia que a veure, que l'Omicron ja està en tots els països, en alguns llocs els índexs de transmissió comunitària són molt superiors, i per tant estem a l'espera, ja no de vacunar a la Delta, sinó saber fins... quina eficàcia davant la nova variant ens ofereixen les vacunes actuals? Perquè, a veure, pot ser que arribi un dia una variant que simplement no serveixi tot això que hem fet.
Sí, però si no estem fent bé amb la Delta...
I en aquesta tessitura les administracions també s'estan posant. Per tant, com coincideixo aquí en el Jordi, és a dir, que s'ha de tenir previsió? Sí, efectivament, però s'ha d'anar fent pas a pas i poc a poc el compàs que ens marca el virus, perquè no el marquem nosaltres, marca el virus.
Però escolta,
també,
que no ens deixem enganyar. La Delta és la que està provocant l'increment de casos a les UCIs.
Sí,
no,
clar,
és l'Omicron, és la Delta. I no ens estem posant la tercera dosi. No ens l'estem posant la tercera dosi. I és la Delta la que està posant en crisi novament
el
sistema.
Em sembla una estupenda notícia que ens facin, espero, que aprovin, amb això estic d'acord amb tu, Enric, que aprovin la vacunació pels...
Fa tres setmanes que la Unió Europea...
Només havia possible, però és ara que tocava. No tocava fa un mes la gent de 50 anys.
No tocava, per què no? Si feia ja 6 mesos.
Home, perquè són 6 mesos i ens van vacunar el maig i el juny.
Bueno, doncs ja han passat 6 mesos.
Bueno, ara fa...
Del maig ara han passat 6 mesos.
Bueno, ha anat canviant d'opinió amb això, eh? Primer en 6 mesos, després a França em sembla que eren 5.
Després 4.
Sí.
També hi ha científics que defensen que aquesta tercera dosi, la seva eficàcia és molt relativa i que aquestes terceres dosis s'han d'enviar... doncs a Àfrica, per exemple, en lloc d'enviar-los vacunes caducades, que és el que estem fent
de manera
absolutament immoral.
Has de vacunar, sí.
Clar. Jo crec que s'estan mantenint els equilibris al compàs de la pandèmia i que també els ciutadans tenim responsabilitat per fer-ho. El que no podem fer és... Bueno, i a més és que és negatiu des de tots els punts de vista. No, els governs ja prendran les responsabilitats per nosaltres. Nosaltres som ciutadans d'una democràcia i, per tant, també tenim drets, però també tenim obligacions.
I dins els nostres drets estan d'exigir als nostres administrats que ho facin
sistema.
Bé.
Deixa'm preguntar-te, Eva, ara que parlaves de tot plegat i des del punt de vista social, perquè abans en Jordi Barbeta ho deia, eh? També hem d'apel·lar a la responsabilitat no només pel que fa a la Covid, evidentment, i posar-la al capdavant de tot plegat, sinó també a la responsabilitat econòmica. La responsabilitat sanitària econòmica, i conjugar-ho tot plegat és molt difícil. No sé fins a quin punt de vista hem de mirar només cap aquí, perquè s'estan organitzant coses, per exemple, ja ens ho han dit, com la cavalcada de Reis. Que no sé si és més des del punt de vista sociològic que econòmic.
És des del punt de vista, evidentment, emocional. És a dir, s'intenta preservar almenys la salut emocional, ja no diré mental, però sí emocional, social, d'una part de la població que són els nens, no? Perquè intentin viure amb el màxim de normalitat, que és el que els possibilitarà la vacunació, que és una gran notícia, és l'inici de la vacunació pels nens entre 5 i 11 anys, no? Perquè no només evitarà problemes, això sí...
Em sembla que hem perdut l'Eva, de seguida la recuperem quan sigui possible. No sé si algú vol dir alguna cosa més sobre la qüestió o canviem...
No, jo insisteixo que això anem tard i que aquí, entre els nostres drets, els drets dels ciutadans, és demanar que l'administració faci la feina. I en aquest cas no està fent la feina, no l'està fent. A veure, no és una crítica destructiva, és una crítica perquè animar-los, peronar-los a que es posin les piles, o que ens diguin què passa perquè no ho fan. Perquè tenim totes les autoritzacions de les autoritats europees, de la OMS. Ens han dit que endavant les atxes. Els experts en sanitat diuen que endavant, fem-ho. I noi, estem arrossegant els peus. Arrossegant els peus. A què estem esperant? A que col·lapsem novament els hospitals per tornar a tancar els comerços, els restauradors, etcètera, i tenir una altra crisi de cavall econòmica? A què estem esperant? És aquesta. I això no és dir... No, escolti, és això, és procurar perquè la societat vagi més, vagi millor, i la salut mental i emocional de la gent vagi millor. És a dir, si ja ens haguéssim posat la tercera dosi, la cavalgada de Reis seria molt més, no només pels nens, pels padrins, les padrines, els avis, els tiets, els pares, que van acompanyant els crios, estaria molt més segurs. Però ara no estarem més segurs perquè hi ha algú que ha decidit que no es posa encara la tercera dosi. És aquesta la meva crítica.
Bueno, jo ho entenc el que dius, però és que, clar, ara estem en una circumstància que sembla que hi hagi una unitat científica, però no hi és. Per exemple, la vacunació dels nens. No? La vacunació dels nens és convenient, però per a molts pediatres tampoc no és la prioritat. No? Vull dir, segurament per l'Enric Sierra és més important la tercera dosi per la gent adulta que la vacuna pels nens, no ho sé.
Jo, per mi, és que es vacunin els nens també, perquè a dia d'avui les puntes que s'estan produint són en nens i en els seus pares.
Sí, sí. Eh? Ah, clar.
La mitjana de 35-45, sí, els pares d'aquests nens són els que s'estan contagiant.
Mireu, ahir, us ho dic perquè ahir va ser eina de debat precisament en aquesta ràdio entre molts companys, parlant d'això, de la vacunació infantil. És evident que quan es van començar a vacunar les persones grans i després la resta d'adults, la gran majoria de la població no hi va trobar cap problema, s'ha anat vacunant, respectivament quan li ha tocat per franges d'edat, sense més. Ara bé, quan han tocat els nens, enteneu que hi hagi una mica més de por en cert sentit, que no dic negacionisme, dic por, perquè no estem parlant de nosaltres mateixos, sinó de les nostres criatures?
No, bueno, és una qüestió, diguem-ne, del risc, de la diferència de riscos. És a dir, el risc de que un nen es contagi, agafi la malaltia del Covid, normalment és, normalment, no sempre, perquè hi ha 80, sembla que hi ha 84 casos greus, però en principi normalment és molt suau, i en canvi, si la vacuna no va bé, doncs, la majoria dels pediatres diuen que el risc és pitjor si no es vacunen, eh? Però sobretot, l'argument principal de vacunar els nens és que no siguin el vehicle de contagi dels grans. És, en el fons, home, ara s'ha vist que també que els nanos també també van multiplicant-se, eh? Però en principi la idea és que els nanos no siguin el vehicle de contagi d'extensió de la pandèmia, que amb el, quan vingui aquesta l'Omicron, doncs ja veuràs tu. Ara, l'Enric Sierra diu una cosa que té tota la raó, però nosaltres ja sabem que l'Estat, el govern, no ens dirà mai tota la veritat. No s'ho poden permetre. Perquè si la diguessin, si la diguessin, la gent aniria a la tomba de la Bastilla.
Que nosaltres tenim l'obligació de demanar sí. que ens la diguin.
Sí, ara, és a dir, en aquests moments, qui té les vacunes? Les vacunes les té el govern espanyol. Quantes vacunes té? Quantes no té? Tot depèn de negociacions increïbles. Escolta'm, tenim el tema de l'AstraZeneca. A mi em feia molta gràcia, perquè com que jo soc dels que ja té la tercera, pare i pipa, a la llista...
Això denota una edat, Jordi, no, sí, no vull dir res, però...
A la fila... Però vol més tenir-la que no tenir-la. Llavors, a la fila, el debat era... A mi m'han posat AstraZeneca i ara jo vull em poden posar una altra i no sé què. Sí, però és que aquesta que posen no és millor que diuen no, però la gent no té ni idea. No ha estudiat ni bioquímica, ni biologia, ni matemàtiques, ni res. I va discutint quina vacuna és millor. La gent no té ni idea.
Sí, però...
I el ministre de Sanitat potser tampoc. O sí, la ministra. Però... Ara, en aquests moments, si el govern no té vacunes, no ho dirà. Si el govern...
No té mans?
No té mans, encara menys, perquè ara. Això sí que les mans és cosa totalment seva.
Efectivament.
Més seva
que la criatura plora per aquí, parlant de criatures. I això de la vacunació dels nens i nenes...
Enric, acaba amb això, que avui parlava.
Sí, molt bé. Jo, per exemple, tinc fills, el Jordi té fills, l'Eva no sé si en té. Nosaltres, quan han nascut els nostres fills, els han...
Carnet de vacunació.
Carnet de vacunació. Acaben de néixer i els hi foten...
3 o 4
vacunes. I aquí ningú ha piulat, eh? Ningú ha dit, no, per favor, no! I després el carnet de vacunació, cada X anys, els 4, els no sé què, i havies de passar per taquilla. I ara ens hem de posar tan estupendos.
Perdona, i els viatgers que volien anar segons com, que en els quins països has d'anar amb les vacunes.
Escoltem a l'Eva, que ja la tenim entre nosaltres de nou, va.
No, deia que la canalla porta 12 vacunes, fins que em penso que són els 12 anys. Els hi posen 12 vacunes, algunes de recordatori, per l'hepatitis, per la polio, per la rubèola. Això ha salvat la vida de milions de nens aquí, a països que no en tenen. Doncs, aquests nens doncs, o tenen malformacions de per vida o moren. Per tant, com tu dius, Enric, ara la gent es posa estupenda, però és que aquestes vacunes han salvat no només milions de vides, sinó que ens permetran seguir funcionant enmig d'una pandèmia, perquè, clar, no hi ha hagut, per sort, una pandèmia de polio, mellitus a Catalunya, que afecti tota la població. En canvi, aquesta malaltia afecta a tota la població, a tots els grups d'edat, i, per tant, és absolutament essencial que els nens i les nenes es protegeixin. Però, en primer lloc, perquè es protegeixin ells. És a dir, com a país que pot permetre's les vacunes, les pot permetre, vull dir, econòmicament, des del punt de vista científic, des del punt de vista de desenvolupament, tenint sistemes de sanitat pública, tenim un grup de població que són els nostres infants, que els tenim desprotegits, i els hem tingut fins ara desprotegits perquè la vacuna pediàtrica no és exactament igual que la vacuna per adults, i, per tant, s'havien de fer tota una sèrie d'assajos per aconseguir tenir aquesta vacuna. Però ara que la tenim, en primer lloc, hem de protegir els infants sanitàriament, però també és una manera de protegir la societat perquè li poses barreres al virus per extendre's a tota la resta de grups de població, perquè els nens segueixen sent un vehicle molt important de transmissió, però és que hi ha nens que, per lamentablement, que s'hi han deixat la vida. No és veritat que no afecti la Covid als nens petits, és a dir, l'afecta molt menys que la resta de la població, però hi ha hagut casos i hi ha hagut entre 6 i 7 mil nens que han estat ingressats i hospitalitzats a l'estat espanyol per Covid des de l'inici de la pandèmia. I l'últim factor, que era allò que em preguntaves abans, el castellers de la cavalcada dels Reis, és important que els infants intentin viure amb el màxim de normalitat possible, i aquesta vacunació també ha de servir per tornar per acabar amb els confinaments a les escoles, o almenys minimitzar-los, perquè els nens psicològicament puguin estar amb els seus companys d'edat, perquè es puguin desenvolupar d'una manera una mica més normal dins la situació excepcional que vivim tots. Per tant, importantíssim la vacuna, tot i entenent que hi hagi pares que tinguin dubtes, no? Però aquests dubtes crec que en tot cas es requereix un plus d'informació per part de les autoritats sanitàries, per tots els altaveus possibles, per intentar aclarir-los, no? Aclarir-los a la gent que tingui dubtes de per què sí s'ha de vacunar la canalla.
5 minuts que passa de 9:45 del matí. Abans de posar un altre nom propi sobre la taula, protagonista també un dia com avui, deixeu-me dir una notícia de darrera hora que han passat des dels companys d'informatius de la casa, i és que feia 30 anys que l'IPC no estava tan disparat. Segons les dades que ha publicat l'INE aquest matí, la taxa anual d'IPC del mes de novembre és al conjunt d'Espanya del 5,5%, una dècima per sobre de la registrada al mes d'octubre, i la taxa més alta des del setembre del 92, de 1992. Pel que fa a Catalunya, l'IPC és del 5,3%, que és la més alta des del 1994. Parlem de plana política, perquè volia posar un altre nom sobre la taula, i evidentment un dia com avui és el de Pau Juvillà, diputat de la CUP, secretari tercer de la mesa del Parlament, que ha estat condemnat a 6 mesos d'inhabilitació i una multa de 1.080 euros per desobediència a través del Tribunal Superior de Justícia, que l'ha sentenciat que va desobeir quan no va retirar els llaços grocs de la paeria. Tot plegat ahir amb un ple dedicat al Parlament de Catalunya, un ple dedicat a la salut mental, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, va dir que no li treia l'acte de diputat si la sentència no era ferma. Discussió amb Ciutadans, i ja ho tenim tot clar.
Bueno, Ciutadans estan fets caldo, per dir-ho de manera nadalenca, i necessiten el seu sistema, que sempre ha sigut diguem, el teatre del bueno, que deia aquell, no? I jo crec que aquí el gran problema, Ciutadans ja no és un problema, bueno, un moment, Ciutadans va generar el problema, és a dir, els ciutadans van intentar aconseguir que la llengua fos només dels indepes, i això ho està aconseguint. Si els indepes es deixen arrossegar i mosseguen l'AM, seria una victòria de Ciutadans després de morts. Però, a banda d'això, hi ha una qüestió tremenda, que això és la repressió sistemàtica de que un llaç groc generi això. Això és brutal, això és... És a dir, això és el que no permet veure una solució a mig termini al conflicte. És a dir... O sigui, el llaç groc no és un símbol partidista. Només demanaven la llibertat dels presos. La llibertat dels presos la demanava gent que no era independentista. El 3 d'octubre, la manifestació no era només independentista, era contra la repressió. Bueno, no sé si algun dia els tribunals europeus això ho posaran d'una altra manera. La meva confiança en el sistema de l'Estat, tal com està plantejat ara, és a dir, que hi ha una ocupació política dels tribunals que estan, a més, en una fase beligerant, bueno, pues, això és un desastre. I això és el que jo crec que això fa impossible la solució, perquè no veig com pot haver-hi una reconducció de la realitat, del sistema polític, que funcioni normalment, com amb discussions, amb pluralitat, amb diferències, amb confrontació ideològica, però això no, això de carregar-se els polítics que no t'agraden és tremendo, no?
A més, m'he sumat una pregunta, no sé fins a quin punt tot plegat també augura els presagis, m'ha quedat molt clàssic grec això, augura els presagis de Laura Borràs com a presidenta del Parlament, que no sé si podria quedar inhabilitada per la decisió que va prendre ell.
Bueno, i ella també té un assumpte que encara queda per aclarir, que no té res a veure amb els llaços i que també podria acabar amb la seva inhabilitació. A veure, si, aquí s'està jugant sempre el filo de la navaja, no? I per tant, quan tu arrisques, doncs pots tenir aquest problema. Però jo vaig una mica més enllà, és a dir, jo coincideixo que és una exageració que s'inhabiliti doncs, a un membre de la mesa del Parlament per un tema tan menor com aquest, no? Que estic segur que en altres ocasions, en un altre context, hagués sigut una multa i prou.
Ni res.
No, però et dic una cosa.
Al País Basc,
amb
pancartes a favor dels etarres, hi havia a tots els ajuntaments de Guipúzcoa, pràcticament.
Sí, correcte.
I, no sé, ara no vull entrar a interpretar-ho, però no va passar mai res, ni amb la Junta Electoral, ni amb res.
Sí, però vull dir que, en tot cas, portant-ho a l'extrem, en un altre context hagués acabat amb una multa. Et quedes sense postre i ja està. Com li va passar al propi Pedro Sánchez, que li van posar una multa per fer una...
No, perdona, per aprofitar-se del càrrec.
Sí, no?
Cosa, i, en canvi, el Quim Torra l'han destituït. L'han destituït.
Correcte.
És molt bèstia.
I aquí és on te vaig. Jo crec que el problema rau en mans de qui està aquesta decisió. Aquesta decisió està en mans de la Junta Electoral, que és un
òrgan polític.
Un òrgan polític.
Administratiu, però polític.
Sí, però polític. I, per tant, jo crec que aquí és on està, ja no només en aquest cas concret en relació al procés de Catalunya, sinó, per exemple, en l'àmbit periodístic. O sigui, nosaltres, el dia de reflexió i el dia de les eleccions, estem condicionats.
Totalment.
Condicionats en el dret a la informació.
La Junta Electoral ha prohibit dir segons què a TV3.
Correcte. No, a TV3 i a tots els mitjans d'Espanya i de Catalunya inclòs. És a dir, aquí el que estem és davant d'una llei anacrònica. Anacrònica. En una llei en què en el món d'internet...
Jo crec que ja no és la llei, que és una cosa
més. No, és una llei, és una llei. És una llei que... Sí, tant, i tant que és una llei. Que,
o sigui, hi ha en tots els tribunals.
No. Que diu que el dia de reflexió no pots dir segons què.
Sí.
I el dia de les eleccions...
I no pots publicar enquestes.
No pots publicar no sé quantos. I, ostres, en fi, és tot plegat és un disbarat. I, per tant, això és el que s'ha de canviar. Perquè llavors no dones pistes o no dones arguments a aquests altres que interpreten aquest òrgan polític / jurídic, que és el qui final et condemna o el que et porta, diguéssim, al carreró de la mort, doncs no li dones els arguments, perquè mentre aquesta llei, que és llei, insisteixo, i després entraríem de si aquí a Catalunya hem sigut incapaços d'en 40 anys fer una llei pròpia, però bueno, això seria...
M'esteu obrint melons?
Eh?
Sí.
No, però clar, és que no, tot
jo,
això...
Jo si vols entrem en aquest meló.
És que tot això ve d'aquí. I per tant, ostres, si tu tens una norma, que és una norma absolutament anacrònica, injusta, desproporcionada, etcètera, etcètera, canvia-la. No li donis pistes a algú que té molt fàcil, si vol fer-te mal, de fer-te mal. Dit això... És una exageració el fet d'aquesta inhabilitació.
Eva.
No, jo coincideixo que és una absoluta desproporció, bàsicament perquè, a més, ataca un dels drets fonamentals en democràcia, és la llibertat d'expressió. I, a més, és doblement greu, perquè no només l'ataca, aquests són uns drets que té qualsevol ciutadà, sinó l'ataca en el cas d'un polític electe, és a dir, d'algú a qui la societat ha escollit perquè el representi i li talla el seu dret d'expressió. És igual si el llaç és en groc, lila, en vermell, o és una pancarta en defensa de les parts naturals, en aquest cas. És a dir, hi ha un dret, que a més és un dret protegit per la pròpia normativa, que és la Constitució i l'Estatut, i que és un dret bàsic i fonamental en qualsevol democràcia, que és la llibertat d'expressió. Per tant, condemnar a inhabilitació a Pau Juvillà, que a més, és algú que més conec, és una persona que sempre s'ha manifestat per la seva defensa precisament dels drets i les llibertats i que està fent una gran feina al Parlament. Però condemnar-lo a 6 mesos, un membre de la mesa, a 6 mesos d'inhabilitació per un llaç, doncs és tan desproporcionat com quan se li va fer al president Torra. Això parteix d'una junta electoral i, en l'últim cas, acaba en mans dels tribunals, uns tribunals que fa servir l'estat espanyol, doncs quan no pot actuar políticament, doncs ho fa a través de mitjans, com en aquest cas la junta electoral, que són els òrgans administratius, que van més enllà i constantment tiben la corda de les seves pròpies competències per censurar el que no han aconseguit a les urnes. I aquí em sembla que el cas del Pau Juvillà és claríssim. Aquí ara el que també s'hauria de valorar políticament és fins a quin punt podem anar perdent, dic perdent perquè quan se'n els inhabiliten ens quedem sense la seva representació, no? Els ciutadans, diguéssim, van perdent polítics, primer va ser el president Torra, ara el Pau Juvillà, i els va perdent per accions de gaire simbòlic, que tenen tot el dret a fer, d'altra banda. Però fins a quin punt aquesta estratègia és una estratègia que porta cap a alguna banda. I sí, evidentment, damunt de la taula està la inhabilitació o no, perquè jo crec, auguro que la Junta Electoral i alguns partits, i Ciutadans ho va deixar claríssim, no? Portaran, exigiran, diguéssim, el compliment d'aquesta inhabilitació, per tant, estarà damunt de la taula de Laura Borràs i també damunt de la taula hi haurà segurament la seva pròpia inhabilitació, complir o no complir aquests requeriments. Crec que es veuran els propers dies.
9:45 del matí. A aquesta hora anem cap a publicitat. Seguim parlant amb Eva Pomares, amb Enric Sierra, amb Jordi Barbeta, de Tot Plegat. I també parlarem amb Jordi Castellà, professor agregat de Universitat Rovira i Virgili, expert en protecció de dades, sobre aquesta notícia que us ha avançat avui Ràdio Estel, és que l'Ajuntament de Barcelona estudia establir a tota la ciutat un nou sistema de vigilància tecnològica de les places d'estacionament al carrer que deixi enrere el control fet només per la Guàrdia Urbana i els agents municipals. Des del consistori s'ha explicat aquesta mateixa emissora que vol establir una solució que millori tant la gestió de l'espai i les sancions com optimitzar l'ús de la grua. És per això, per fer això possible, es planteja un sistema que aprofiti els propis mòbils dels barcelonins, usuaris o instal·lacions fixes. De seguida en parlem de Tot Plegat. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial per la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana, l'or del Nadal. Te'l portem a casa, a olisiurana.com, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Pràcticament 10 minuts i arribem a les 10 del matí. Us ho hem avançat aquest matí en aquest mateix programa i en aquesta mateixa emissora. L'Ajuntament de Barcelona estudia establir a tota la ciutat un nou sistema de vigilància tecnològica de les places d'estacionament al carrer que deixi enrere el control fet només per la Guàrdia Urbana i els agents municipals. Això comportarà l'ús de dades personals, és evident. Per parlar, però, de la ciberseguretat d'aquesta iniciativa, tenim amb nosaltres el professor agregat de la Universitat Rovira i Virgili i actual director del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, Jordi Castellà. Senyor Castellà, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Per cert, no m'ho deixi. Ell és també membre de la Càtedra UNESCO en Privadesa de Dades i del Centre for Cybersecurity Research of Catalonia. Senyor Castellà, en el plec de prescripcions tècniques del que està estudiant l'Ajuntament de Barcelona, no es detalla ni les dades dels usuaris que han de facilitar ni de l'ús que se li ha de donar. Però de quines dades podríem estar parlant? És a dir, de matrícula, de geolocalització, de DNI, de dades bancàries? Perquè, és clar, si hem de fer un sistema amb el que puguis pagar, amb el que puguis dir si una persona està mal estacionada o no, en el que puguis dir on està el teu cotxe.
Clar, realment, quan veus el plec de condicions, realment te generen molts dubtes. Si fos, per exemple, un sistema que es limités a identificar on hi ha un aparcament, diguem-ne, pues, que no està pagat o una zona ocupada, això seria una part, no? Perquè ja existeixen solucions tecnològiques que el que fan és dir-te, mira, aquí, diguem-ne, hi ha un sensor, perquè aquí hi ha una part de... Tens dos elements bàsics, sensors i càmeres, si tu vols. Hi ha un sensor el qual t'avisa i informa el sistema de que aquella plaça està sent ocupada. Val? Si en aquella plaça hi ha una aplicació de pagament, com que avui també existeix, que pots anar per la ciutat i aparcar una aplicació, escolta'm, doncs jo agafo, aparco aquí, i per tant doncs, va comptant el temps i quan acabo l'estacionament doncs, ja marxo. No? Doncs, això seria una part. L'altra part que, diguem-ne, fa, diguem-ne, més gent, potser més preocupació, és quan també se parla de la part de sanció automàtica, no? És a dir, o la posa que això de qui se pugui fer. I això caldria aclarir-ho, perquè si hi ha aquest cas, aquí sí que hi haurà d'haver, se suposa que una identificació del vehicle, i com se farà això, i com se portarà a terme. I en qualsevol dels casos sí que estaria bé que amb aquest plec de condicions pues, s'haguessin posat alguns principis bàsics, no? Que poden ser, per exemple, que es coneix com el privacy by design, el security by design, és a dir, que quan aquesta solució se porti a terme, pues, realment tots aquests elements estiguin allà. I també detallar una mica el que és el data management plan, és a dir, escolta'm, quines dades dels usuaris farà servir, perquè les farà servir la part de proporcionalitat, és a dir, podem agafar dades d'usuaris, sempre que estigui justificat, els informem i no n'agafem més de les que necessitem.
Clar, anava aquí, senyor Castellà. Quines conseqüències pot tenir facilitar totes aquestes dades personals?
Clar, les conseqüències, quan, diguem-ne, qui les administrarà aquestes dades, qui les té ja, no? Donem la nostra targeta, diguem-ne, de Visa a l'Ajuntament, com potser farem un pagament, o ja tenen, posem per cas, el nostre compte corrent, això d'aquí és una. O el que estarem fent és que hi haurà unes càmeres que veuran la teva matrícula quan tu aparques, quan tu no aparques, o farem participar, a més, per revellir la plaça de condicions de que se volia involucrar també els dispositius dels usuaris. En quina mesura? Com faran? És a dir, el mateix usuari serà qui aportarà aquesta informació cabdal, farà les fotografies. Com se farà això? Hi ha molta incertesa de fins a on se vol arribar i com això de qui ho faran. Perquè, clar, les implicacions és, si aquesta plataforma té les teves dades personals, saps com, on te mous i què fas i qui ho explota, doncs en certa, diguem-ne, temor, no? A Londres mateix, me sembla que, no sé si estem parlant de que hi ha uns 200 punts amb càmeres i unes 1.700 càmeres que registren tots els moviments que es fan a l'interior de la ciutat. Per tant, diguem-ne, aquí és un tema molt senzill, és molt més intrusiu si hi ha la part aquesta de les càmeres, no?
Clar, aquí es fa evident dues coses, senyor Castellà. Primera, per exemple, que quan tinc una parella a la mà, que ja fa anys que uso, no només com a eina de distracció, sinó com a eina de funcionament de vida, podríem dir, com és el telèfon mòbil, i poso ja totes les dades a través del telèfon mòbil, aleshores no m'entra cap qüestió. Això la primera. I la segona, Tot plegat es va començar a comentar una mica ja arran del certificat Covid, que és on queien aquestes dades. Pot ser que jo, al introduir aquestes dades, caiguin al buit, caiguin al no-res i, per tant, no se les quedi ningú? Això és possible?
Quan les teves dades tu les aportes, ja sigui el teu mòbil o qualsevol aplicació, tu, en aquell moment, perds el control d'aquelles dades. Confies que l'altra part en farà un bon ús o serà prou segur perquè ningú pugui accedir a aquelles dades i difondre-les. Llavors és aquest punt. Quan, diguem-ne, definim les teves dades del Covid, per exemple, el que vols saber aquella persona és si tu ets qui diu ser i si estàs vacunat. Potser no fa falta que sàpigui quina edat tens, posem per cas, o que te'n vacunes, o altres consideracions. Com se fa aquest sistema, realment? Pues avui en dia, pues quan vas allà al restaurant i miren, pues aquella persona sap el teu nom, i sap també la teva edat. Cal dir que s'ha vist això d'aquí. Què en farà aquella persona? Pots consultar i ja està, o allò s'ho podria guardar, no?, amb unes metadades. I aquí ja és, diguem-ne, aquest punt, com ho aconsegueixes fer, perquè, diguem-ne, quines garanties tens que aquella persona no ho farà? Pues, actualment, tecnològicament, amb les solucions que hi ha actuals, no pots garantir. Has de pensar que aquella persona actuarà en bona fe. I si no actua en bona fe, i això d'aquí se sap, pues, diguem-ne, haurà vulnerat, diguem-ne, perquè haurà difós dades personals, diguem-ne, sense el consentiment de les persones.
En aquest cas, pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, que recordem-ho, estudia establir a tota la ciutat aquest nou sistema de vigilància tecnològica a les places d'estacionament, pel que fa a tot plegat, què en diu la normativa europea?
Clar, la normativa europea, pues, diria que a l'usuari, quan s'ha donat d'alta, ha donat el seu consentiment. Primer punt, que el número de dades que tu agafis, diguem-ne, ha de ser proporcional al que tu vols fer, només a les que tocarien, val? I després no tinc la legislació actual permetria un sistema de sanció automàtica si és que es pretén la sanció automàtica. I com deia abans, si només és informar de places ocupades o places no ocupades, això d'aquí és una part, perquè això permetria que els agents, per exemple, anessin a aquells llocs on hi ha una possible sanció. Val? Però si és la sanció directa, estem automatitzat, aquí jo no tinc clar que la legislació europea o les normes actuals això ens ho permetin fer, perquè caldria recollir unes evidències, no?, diguem-ne, de que s'ha fet aquella infracció i el sistema, tal com està plantejat, ara, aquestes evidències, jo no tinc clar quines seran, qui farà la custòdia i, a més, com serà tot aquest procediment. Perquè, com deia abans, no hi ha prou de descripció i tot està prou obert. Per tant, hi ha un temor i caldria veure això, com ho acaben desenvolupant o portant-ho a terme.
Esclar, a nivell de seguretat, em pregunto si és possible un sistema de detecció automàtica d'infraccions només amb dispositius mòbils. I si és així, si sóc jo que he de fer la fotografia, diguem, per enviar-la a algun lloc, perquè algú està cometent la infracció, fins a quin punt em converteix en policia?
Sí, aquesta és una molt bona pregunta. Sí, és a dir, els sistemes de sanció que veiem avui bàsicament amb trànsit o a les ciutats, a Londres, com deia abans, és un exemple de baixes emissions i de lluita contra la congestió del trànsit. Allí tens, hi ha un munt de càmeres, les quals fan les fotos, hi ha una evidència, hi ha tot un procés, i també hi ha una verificació, diguem-ne, al final, de comprovar que aquella sanció és correcta, etcètera. Val? Aquí, com ho farem, això? Perquè jo, ara mateix, se'm fa molt difícil d'imaginar que hi haurà un procés de sanció, perquè vol dir identificar el vehicle, saber que el vehicle està en un lloc aparcat i no pot aparcar-hi, per tant, l'hem d'identificar, la forma que se'm acut ara posar una fotografia i enviar-la, si ha de ser un usuari, fins a quin punt em puc refiar d'aquest usuari. Igual, diguem-ne, la fotografia que està pujant està falsificada, o me poden fer enviar, diguem-ne, dir que hi ha una zona on hi ha moltes infraccions per enviar la grua o el que sigui, i no és el cas. És a dir, com assegurem l'autenticitat, veracitat d'aquella informació que ens aporta el sistema, quines implicacions hi hauria?
És que la pregunta és evident, com es fa això? Com es fa d'un sistema com aquest, no només un sistema segur, sinó a més un sistema que sigui molt fort davant de possibles atacs informàtics, com hem anat veient que ha passat les darreres setmanes, no només a universitats, sinó també a inclús a departaments de la Generalitat,
Sí, sí, no, no, és a dir, aquest sistema, doncs clar, primer, tot sistema informàtic, el qual sigui accessible remotament, està en risc. La sèptima, el 100%, no la tindràs mai. Si algú te diu, aquest sistema és 100% segur, no te'n refiguis, no és. Hi ha una exposició i un risc. Aquí les preguntes seran quan t'atacaran, com hi respondràs i com te podràs recuperar. Vale, això d'aquí per una part, vale, quines implicacions tenen al darrere. I sempre diuen, i això com ho faries? Pues jo ara mateix, pensar un sistema de sancions que involucri els usuaris com a denunciadors o com a policies, jo no ho veig gens clar, perquè, diguem, per totes les migracions que té. I si no, l'altra cosa és posar càmeres per controlar tot l'espai, diguem-ne, com si fos un gran germà, per saber qui entra i qui aparca cada lloc, vale, com fan altres ciutats.